Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona.
El text del 6 al 11 i el missatge d'avui serà sobre els versets 6 al 8. Diu això, una veu diu, crida, i ell digué, què crido? Tota carn és herba, i tota la seva glòria com la flor del camp. S'asseca l'herba i cau la flor, perquè l'esperit de Jahvé bufa sobre seu. Certament, el poble és herba. S'asseca l'herba, cau la flor, però la paraula del nostre Déu perdura eternament. Puja sobre una muntanya alta, Sió, tu que anuncies bones noves. Alça amb poder la teva veu, Jerusalem, tu que anuncies bones noves. Alça-la, no tinguis por, digues a les ciutats de Judà, heus aquí el vostre Déu. Heus aquí, el Senyor Jahvé vindrà amb força i ell governarà amb el seu braç. Heus aquí, el seu salari vindrà amb ell i la seva paga davant d'ell. Pasturarà el seu ramat com un pastor, aplegarà els anyells amb el seu braç i els portarà al seu si, manarà amb cura les que alleten. Això diu la paraula del Senyor. I torno a llegir aquests dos versets, 6 i 8. Una veu que crida, se sent una veu que crida. En aquest capítol hi ha diverses veus que criden, oi? I es pregunta, què crido? Doncs crida això, crida que tota carn és herba i tota la seva glòria com la flor del camp. S'asseca l'herba, cau la flor, perquè l'esperit de Jahvé bufa sobre seu. Certament, el poble és herba. S'asseca l'herba, cau la flor, però la paraula del nostre Déu perdura eternament. Jo no sé si tu alguna vegada has fet allò tan típic, jo ho recordo amb molta il·lusió, d'agafar un diente de león. En català em sembla que és dent de lleó, no? Si algú em corregeix, queda una mica així, però és dent de lleó. I agafar-lo, oi? L'arrenques i dius, ostres, el bufes. I per mi és un dels descobriments més xulos quan anaves a la muntanya i deies, ah, mira, a veure quants en trobo per poder-ne bufar al començament. Després ja t'avorreix i ja no ho fas més, no? Però és una cosa, doncs, que també quan un té fills, doncs, es fa il·lusió ensenyar-los, oi? Arrenques aquella herba tan petita que està a la muntanya i bufes i allò queda, doncs, en no res, queda aquell tronquet petitó que el llences i ja no et serveix per res, ningú se'n recorda d'allò més, no?, d'aquell tronquet. Doncs, d'alguna manera, el que el text bíblic ens diu avui és que tu i jo som una mica com aquesta dent de lleó davant de Déu. I potser no és agradable que jo et digui això, perquè no sé com et consideres, no sé tu què penses de tu mateix. Oi? Jo quan era petit em pensava i estava convençut de que no hi havia ningú més fort que jo. Em va durar aquesta convicció que jo recordi un parell d'anyets, potser. No? Després vaig veure doncs, que no, que potser hi havia algú més fort que jo. I realment la Bíblia ens diu que tu i jo, que cada ésser humà, des del més gran fins al més petit, som una creació preciosa de Déu i valuosa. Tenim molt de valor davant de Déu. Hem estat creats per ell. Però alhora, a la Bíblia també hi ha una veritat que no és tan agradable com aquesta, que és que ens diu que els éssers humans, les persones, som un conjunt de persones que ens hem rebel·lat contra Déu, que li hem dit a Déu, mira, Déu, deixa'm fer a mi, perquè jo sol ja me'n surto. No necessito que tu em diguis com he de viure la meva vida. Vull ser el meu rei. Vull ser jo mateix aquell que mana a la meva vida. I al llarg de la teva vida, doncs, et trobaràs en moments en els que podràs identificar, fins i tot com a creient, podràs identificar això dins del teu cor. Ens hem rebel·lat contra el nostre Creador i llavors Déu ens diu, sense mi, sou com aquesta herba. Sense mi, sou com aquesta herba. Un dia hi sou i a l'altre dia ja no hi sou. I ens diu, en la seva paraula, en diferents llocs, torneu a mi, confieu en mi, creieu en el meu fill, Jesús. I aquest text d'avui ens diu que El que hem d'esperar de Déu és que ell ens parli, que necessitem la paraula del nostre Déu que perdura eternament. Aquesta paraula que trobem a la Bíblia perdura eternament. Diu, necessiteu això, això sí que dura de veritat. Vosaltres, sense mi, no durareu res. Ni els pobles, ni els països, sense mi durareu molt poc. Però si confieu en mi, la paraula de Déu ens diu que ell va estimar tant el món que va enviar el seu fill únic perquè tothom que cregui en ell no es perdi, sinó que tingui una vida que no s'acaba mai. Això diu Joan 3:16. I la paraula de Déu és la nostra esperança. Jesús és la nostra esperança. Per passar de ser herba, com diu aquest text d'avui, sou herba, que un dia hi és i el dia següent s'asseca i ja no serveix per res, podem passar en Jesús de ser herba a ser eterns. Quan confiem, quan creiem en Jesús, quan estimem a Jesús, quan escoltem les seves paraules, estem davant d'aquell que va dir que el cel i la terra, coses que són tan permanents, el cel i la terra, doncs això passarà. Però les meves paraules, va dir Jesús, no passaran. Per tant, tinguem en compte aquestes paraules, els més grans i els més petits. Escolta les paraules de Jesús, llegeix-les, pregunta al papa i a la mama què deia Jesús, per què és tan important el que deia Jesús. Creus en ell? L'estimes? Confies en les seves paraules, en el que ell diu? T'animo a que ho facis, t'animo a que pensis en tot això i que en parlis amb els papes, d'acord? Que el Senyor t'ajudi. I ara passem al moment en el que els exemples que posaré ja són una mica diferents. ¿Vale? Ara veurem què diu aquest text d'avui amb una mica més de profunditat. I tenim, continuem amb el llibre del profeta Isaïes. I jo no sé si alguna vegada tu has sentit a parlar d'això que s'anomena la obsolència programada, obsolència programada en castellano, obsolència planificada o programada en català. Què vol dir això? Us ho llegeixo què diu la Wikipedia sobre això. L'obsolència programada és la planificació de la fi de la vida útil d'un producte o d'un servei, de manera que aquest es torni obsolet o inservible al cap d'un període calculat per endavant pel fabricant o empresa de serveis durant la fase de disseny del producte o servei. És a dir, són uns productes que les empreses o els dissenyadors fan ja pensant en el poc temps que duraran, no? Aleshores, l'obsolència programada, diu Wikipedia, diu s'utilitza en productes molt variats i per a la indústria estimula la demanda en animar els consumidors a comprar de forma artificialment accelerada nous productes. És a dir, es fan coses que duren poc i això fa que cada vegada doncs, hagis de comprar més sovint aquestes coses. Doncs d'obsolència programada en trobem al nostre voltant en molts llocs, oi? Els electrodomèstics seria un cas molt clar. Abans les rentadores duraven molts anys, ara no sé quan et dura la teva rentadora, però o els telèfons, que he dit dels telèfons mòbils, oi? Cada vegada triguem menys en canviar de telèfon mòbil. Però això afecta coses més importants encara. Jo diria que hi ha una obsolència programada també en les relacions sentimentals. També en les cançons. Abans les cançons eren una mica més llargues. Cada vegada les cançons han de ser més curtes perquè les puguem... Si no, no... Fins i tot la comunicació cada vegada ha de ser més curta. El Twitter, el tuit, tens 140 o 144 caràcters només per posar el missatge, no? També la capacitat de concentrar-nos avui és més petita, eh? Converses més curtes, àpats més curts, ja no tenim temps per dinar, tens un quart d'hora, 20 minuts, mitja hora com a molt per dinar, perquè has de tornar ràpid a la feina, i fins i tot la teva reputació personal pot ser molt curta, amb una cosa tan senzilla com un mal tuit, per exemple, si ets un periodista prestigiós, de cop i volta aquella reputació cau. El pa ja no és el que era, tampoc. Ja no dura el que durava abans, oi? El pa de benzinera dura una horeta, bo, després ja és una altra cosa, no? És veritat, no? A vegades tenim aquesta sensació de que les coses no duren tant com potser duraven abans, oi? Doncs vam començar el llibre d'Isaïes 40 amb un canvi radical en el missatge d'Isaïes. Després d'anunciar el judici de Déu per mitjà de l'exili a Babilònia, Isaïes parla d'una esperança, d'un consol, de perdó i de salvació de part de Déu. Ens va dir que Déu mateix faria el camí que el seu poble no pot fer i no hi hauria obstacle que aturés aquest Déu per salvar el seu poble. La glòria de Déu es mostrarà de forma clara a tothom. Fins aquí els primers 5 versets. I avui continuem escoltant altres veus que ens diuen precisament això. Ens parlen, una mica podríem dir, de l'obsolència programada de l'ésser humà. Oi? Tota carn és herba, la flor del camp. Què vol dir el text d'avui? Explicarem el text d'avui i després veurem les implicacions que això té. Quan parlem de l'herba del camp, Jesús mateix, a Mateu 6:30, deia allò de que i si l'herba del camp, que avui és, i demà la tiren al foc, Déu la vesteix així, etc. I continuava. L'herba del camp i la flor del camp ens parlen de fragilitat, de coses que són impermanents, de temporalitat, de coses que avui hi són i demà ja no hi són. Però Isaïes no es refereix només a la nostra decadència física, no? Natural, podries dir, sinó a la glòria o la bondat de tota carn, de tot ésser humà. Com és la glòria de tot ésser humà? Això ens fa veure la poca fiabilitat moral i espiritual dels éssers humans. A nivell moral, a nivell espiritual, som com aquesta herba, que un dia hi és i el dia següent s'asseca. El text parla de l'esperit del Senyor que bufa. Fixeu-vos, eh? Per això he triat també la idea aquesta de la dent de lleó. És com si el Senyor agafés una dent de lleó, bufés, i allò queda sense vida o sense bellesa, sense glòria, oi? Doncs l'ésser humà és així davant de Déu. Es parla de l'esperit de Déu com un vent que crema i asseca l'herba en aquest text, oi? Això, ell és el Senyor i és el que dona la vida, ho veuríem a diferents textos de la Bíblia, i també és aquell que pren la vida. La nostra vida no està en última instància a les nostres mans, sinó a les mans de Déu. I la mort no és una cosa que hem d'acceptar com a natural i com a normal. És per això que, com a cristians, no podem parlar de l'obsolència programada dels éssers humans. Però tenim la perspectiva bíblica de la mort com un intrus en la creació de Déu. Déu mateix utilitza aquesta mort per jutjar els éssers humans que s'han rebel·lat contra ell. La mort de cada ésser humà forma part del judici general de Déu per la rebel·lió de l'ésser humà. És el límit que Déu ha posat a éssers humans que es rebel·len contra ell. Un límit que fins i tot aquells que creiem en l'Evangeli tenim i estem sotmesos. El cel nou i la terra nova, que és l'esperança cristiana, no hi haurà mort, però en aquest món trencat sí que hi ha mort. En contrast amb això, la paraula de Déu, diu el text, romandrà per sempre. Hi ha altres textos que ens parlen a l'Antic Testament sobre aquesta paraula de Déu. Diu Nombres, Déu no és cap home, no pot mentir, no es pot desdir com es desdiu un humà. El que ell ha dit, podria deixar de fer-ho? Podria deixar de complir el que ell ha promès? O el Salm 119 ens diu allò de que la teva paraula és eterna, Senyor, persistirà com el cel. La paraula de Déu és l'agent infal·lible de la seva voluntat. Quan Déu parla, veiem que al llarg de la Bíblia la paraula de Déu arriba al seu poble de diferents maneres, amb manaments, amb profecies, amb advertències, amb paraules d'ànim i de consol. I el que ens diu el text d'avui és que el que Déu diu és digne de confiança. El que Déu diu es complirà sense cap mena de dubte. Jo no sé si tu quan t'acostes a la Bíblia tens això al cap. Valores la paraula de Déu d'aquesta manera. T'hi acostes amb una actitud de reverència i de respecte, tant al Nou Testament com a l'Antic Testament. El text d'avui ens dona la perspectiva adequada per entendre el pla de salvació de Déu. La salvació de Déu es durà a terme d'aquesta manera, en aquests termes. L'ésser humà jugarà un paper i Déu un altre. No serà l'ésser humà el protagonista qui resoldrà el problema, sinó Déu qui resoldrà el problema de l'ésser humà. Però clar, estem a la Barcelona del segle XXI i això potser d'entrada no sona bé a les nostres oïdes, oi? Algú podria dir, sou una mica pessimistes, vosaltres, i una mica aixafar guitarres, no? Sempre parlant malament dels éssers humans i sempre parlant bé de Déu. Vols dir que aquest és el missatge que necessitem ara mateix a la nostra societat? Predica'ns alguna cosa més positiva, alguna cosa que ens animi, que ens ajudi a creure en l'ésser humà, que aquesta societat pot millorar i que aquest món es pot salvar. Això és el que necessita avui el nostre món, podria dir algú. I precisament jo penso que el text d'avui parla d'esperança. De l'esperança veritable que tot ésser humà i que tota societat necessiten. L'ésser humà i les societats humanes necessiten Déu, necessiten la seva paraula, necessiten la seva fidelitat, com cantàvem abans, la seva bondat, la seva santedat. Necessiten el Déu viu, el Déu de la Bíblia, el Déu d'Isaïes. I això és el que pretenc mostrar-vos avui. Parlarem de l'ésser humà a nivell individual. Quines implicacions té el que hem llegit avui per l'ésser humà a nivell individual? Quines implicacions, segon punt, té per l'ésser humà a nivell col·lectiu, com a societat? I finalment parlarem de la solució, que és Déu mateix, la seva paraula, la seva promesa, el seu pacte, el seu evangeli, al final. Per tant, comencem amb el primer d'aquests punts, l'ésser humà a nivell individual. El text ens parla de tota carn, diu, tota carn. Què vol dir això? Es refereix a l'ésser humà, tot ésser humà, tota persona. I quan pensem en l'ésser humà i en aquesta perspectiva individual, segurament heu sentit a parlar d'aquesta idea de l'individualisme, oi? Avui som una cultura i una societat individualista, que va a la seva, centrada en mi mateix, en jo. Si poguéssim resumir el que és l'individualisme, és un jo, molt clar, oi? Les necessitats individuals al primer lloc. El més important sóc jo i la resta ocupa un paper secundari. Jo m'apanyo tot sol, no necessito cap Déu ni cap estat del benestar que em solucioni la vida i que em digui com he de viure. Que em deixin tranquil, que em deixin fer la meva, no demano res més. La culpa és dels polítics, la culpa és del sistema educatiu, la culpa és del sistema judicial, podrien dir aquestes persones. L'ésser humà centrat en si mateix, que pensa que no necessita els altres i que precisament el problema són els altres. Com deia aquell, el infierno son los otros, no? No sé si us sona l'autor Alexander Solzhenitsyn, és l'autor de, el més conegut potser, Archipiélago Gulag, és algú que va patir els camps de concentració de l'època del comunisme, i deia això. Davant d'aquesta perspectiva individualista, en la que veus que només tu ho fas bé i els altres són el problema. Gradualment, diu Solzhenitsyn, vaig anar descobrint que la línia que separa el bé del mal passa no entremig dels estats, o entremig de les classes socials, o entremig dels partits polítics, sinó que aquesta línia que separa el bé i el mal passa entremig del cor de cada ésser humà. Entremig del cor de cada ésser humà. És a dir, el problema que veiem del mal a fora nostra, de la corrupció a fora nostra, és un problema que abans està a dins nostre. Hi havia un autor que va escriure un article molt interessant parlant sobre les celebritats cristianes, aquests grans autors que tenen grans ministeris públics i els que tothom admira, i deia, això és molt perillós, deia aquest autor. Com a cristià, parlant de si mateix, deia, si coneguessis la condició profunda del meu cor, les meves fantasies, les meves queixes, les meves ansietats i els meus pensaments secrets més foscos, em declararies un perill per mi mateix i pels altres. I una altra autora cristiana ens diu, algú va dir que no hi ha amistat que pugui durar un sol dia si poguéssim veure els pensaments dels altres. Si jo et digués, mira, a l'església, cada persona que entri per aquí veurà els seus pensaments no des d'ahir, sinó des d'aquest matí quan s'ha llevat fins ara, i tothom els podrà llegir. Vindries a l'església? Pensa en tothom amb qui passes temps i pregunta't. Els hi deixaries veure una transcripció dels teus pensaments? Aquesta autora, Cristiana, ens diu: el meu matrimoni moriria. Els meus fills quedarien devastats. Els meus amics m'abandonarien. No tots els meus pensaments són dolents, molts són bons i amables, però com un paquet de farina infestada de cucs, no hi ha cap part de mi que sigui del tot pura. Per tant, el problema no està fora nostre, sinó que el problema està dins nostre. Com a ésser humà individual, en qui o en què tens posada la teva confiança? El text d'avui ens diu: tota carn és herba i tota la seva glòria com la flor del camp. S'asseca l'herba, cau la flor, perquè l'esperit de Jahvé bufa sobre seu. Certament, tota carn és herba. En què poses la teva confiança, la teva esperança més gran? Potser en les teves capacitats per tirar endavant? Potser en la teva intel·ligència, en la teva saviesa, en la teva bondat, en la teva capacitat econòmica? Potser en el teu atractiu, la teva influència? I com a cristià individual, en qui o en què tens posada la teva confiança i esperança més gran? En la teva força de voluntat? La teva bondat? La teva creativitat? Les teves capacitats? La teva espiritualitat? El text d'avui et diu: obre els ulls a la realitat. Ets herba. Ets com l'herba, ets com la flor del camp. Necessites agafar-te a Déu. Necessites la seva paraula, les seves promeses, la seva fidelitat, la seva gràcia. No et refiïs de tu mateix, refia't de Déu i posa en ell la teva confiança i la teva esperança. He de reconèixer que a mi la glòria individual d'algunes persones m'impressiona. Tots ens impressionem, oi? Quan veiem a segons quines persones que han aconseguit un gran imperi o persones a les que admirem realment, ens impressiona i pensem: què és el que no podria fer aquesta persona? Però avui la paraula del Senyor ens diu: també ells, també elles, tota carn és herba. Un dia hi són, l'altre dia no hi són. I des de la perspectiva de Déu, des de la perspectiva eterna, una vida de 80 anys plena d'èxit i plena de satisfacció no deixa de ser herba, que un dia hi és i el dia següent no hi és. Molt bé, a nivell individual, la paraula d'avui ens diu això. I a nivell de comunitat, què ens diu? Una altra idea que ha tingut èxit i que s'ha buscat és aquesta idea més comunitària, no? El nosaltres. Com a individus no ho podem aconseguir. No podem aconseguir una societat més justa. No podem aconseguir el món que volem. Però com a col·lectiu, si ens ajuntem, si anem tots a una, si tenim un projecte comú, si posem les necessitats comunitàries en primer lloc, i aquesta idea del comunitarisme té sentit? Té sentit. Allò comú és més important que allò individual. Renunciem a certs privilegis individuals pel bé de la nostra comunitat. Si hem de pagar més impostos per fer una societat més justa, endavant, fem-ho. La solidaritat no és una opció, sinó una obligació. Si cal fer sacrificis individuals pel bé comú, endavant. Hem de buscar la grandesa de la nostra societat, del nostre país, de la nostra pàtria, del nostre imperi. Al llarg de la història podem veure aquesta noció, aquesta idea. I avui, quan mirem la nostra història en perspectiva, veiem com en el nom de les grans utopies s'ha fet, al final, més mal que bé, amb tots els principis positius que tenen aquestes utopies, però amb l'excusa del bé comú s'han negat drets fonamentals a persones individuals, o directament se'ls ha fet fora del mig, oi? Us torno a llegir una altra cita del mateix autor, de Solzhenitsyn, que ens diu això, parlant sobre la revolució al segle XX i les seves conseqüències, ens diu: si se nos pidiese hoy formular de la forma más concisa posible la causa principal de la ruinosa revolución que se tragó a unos 60 millones de los nuestros, no podría decirlo de una manera más precisa que esta: los hombres han olvidado a Dios. Por eso ha pasado todo esto. Si se nos preguntase por el rasgo principal de todo el siglo XX, aquí también sería incapaz de encontrar nada más preciso y conciso que repetirlo de nuevo. Los hombres han olvidado a Dios. Ante las esperanzas mal planteadas de los dos últimos siglos, que nos han reducido a la insignificancia y nos han llevado al borde de la muerte nuclear y no nuclear, solo podemos proponer una solución que es la búsqueda decidida de la cálida mano de Dios, que hemos rechazado de esta manera tan dura y desdeñosa. Solo de esta forma podremos abrir los ojos a los errores de este desgraciado siglo XX y podremos dirigir nuestros esfuerzos a revertirlos. No hay nada más a lo que aferrarse en el alud, ya que la visión combinada de todos los pensadores de la Ilustración equivale a nada, deia Solzhenitsyn. Potser et sembla un judici massa dur, potser et sembla que s'haurien de matitzar algunes coses en el que diu, és possible, però una persona que ha viscut un règim totalitari comunitarista, podríem dir, comunista, ho expressa d'aquesta manera, oi? Però fixa't una altra cosa, el text d'avui no parla de qualsevol poble, sinó que parla del poble de Déu. El poble de Déu és herba, diu. Certament el poble, i s'està referint al poble de Déu, és herba. També aquesta herba s'asseca, també aquesta flor cau. Per tant, què passa? No hauria de ser el poble de Déu? La comunitat que sí que ho fes bé? Potser és aquell de qui menys tu esperaves que es digués això, del poble de Déu, del poble escollit per Déu. I la veritat és que la Bíblia no amaga els pecats del poble escollit de Déu. Els ensenya i els critica. I si vols un llibre crític amb la religió hipòcrita i incoherent, llegeix Isaïes. Si vols un llibre crític amb la religió buida i hipòcrita que tanta ràbia ens fa, llegeix la Bíblia. Llegeix el que diu Jesús. I la veritat és aquesta, que també l'Església, nosaltres avui, per si mateixa, és herba. Corrupció, abús de menors, incoherències, una superioritat moral que no és bíblica, tot això és a les esglésies. És que l'Església per si mateixa, i si no fos per la intervenció de Déu, també és herba. Per tant, com a societat, en qui o en què tens posada la teva confiança i la teva esperança més gran? En un partit polític que gestionarà correctament les coses? En una medicina que ens pugui proporcionar vacunes per tot? En el moviment sindical? Avui Isaïes et diu que tot això també és herba. També ells et fallaran. També veuràs corrupció en l'àmbit polític, males pràctiques mèdiques, interessos amagats. I com a poble de Déu, com a Església, en qui o en què tens posada la teva gran esperança? La teva gran confiança? En qui o en què? Potser en els grans teòlegs que t'agraden i que llegeixes? Potser en les esglésies que ells sí que fan les coses com s'haurien de fer? Potser en les denominacions determinades al llarg de la història? En branques històriques del cristianisme? En líders cristians amb grans ministeris públics? És en això en el que tens posada la teva esperança? Doncs Isaïes et diu, també ells et fallaran. Posa la teva confiança i la teva esperança en aquell que no falla, en Déu mateix. La glòria col·lectiva d'alguns pobles ens impressiona. Hi ha hagut grans imperis al llarg de la història que dius, com han aconseguit conquerir tot això? Però avui la Bíblia ens diu que els pobles, i el poble de Déu també, són herba. Per tant, cap a on ens porta el text d'avui és cap a la solució d'això. I la solució la trobeu aquí. S'asseca l'herba i cau la flor, però la paraula del nostre Déu perdura eternament. Parlarem de Déu, de la seva paraula en aquest últim punt. El text d'avui posa les coses al seu lloc. L'ésser humà on li toca, les comunitats humanes on ens toca i Déu on li toca. Posar les nostres esperances en realitats humanes, ens diu el text d'avui, és confiar en allò que no perdura, en allò que fallarà, en allò que desapareixerà. I la veritat és que tots experimentem que els éssers humans necessitem un fonament que vagi més enllà d'allò temporal, d'allò finit, d'allò material. I tot això no ho trobem en nosaltres mateixos. Aquest fonament ferm, aquest fonament transcendent que vagi més enllà, etern, permanent, només el podem trobar en un ésser que sigui etern i que sigui permanent, en les paraules i les promeses del Déu veritable. Hi havia un llibre de l'autor Steiner que té un títol que a mi sempre em fa pensar molt, no? Es diu alguna cosa així com Nostàlgia de l'absolut o Nostàlgia d'allò absolut. I és veritat, ja no creiem en absoluts avui en dia. Ja no creiem en la veritat. Cadascú es fa la seva veritat pròpia i particular. Però després, quan vivim d'aquesta manera, què passa? Que tenim nostàlgia d'aquelles coses que hem perdut. Quantes persones he sentit a dir, o persones, pensadors reconeguts, que diuen, no crec en Déu, però el trobo a faltar. No crec en Déu, però el trobo a faltar. Ens trobem amb aquests pensaments. Tenim nostàlgia d'aquelles coses que hem perdut. Tenim nostàlgia d'allò permanent, perquè cada vegada les coses duren menys. I el text d'avui té una doble implicació. Per una banda, la carn del poble de Déu, el poble de Déu mateix, és com l'herba. Han estat consumits pel seu propi mal, per la seva pròpia injustícia. I en ells no hi ha cap mena d'esperança ni de permanència. No hi ha res que puguin fer per salvar-se a si mateixos. I per tu i per mi avui això és igual. Però per altra banda, el text d'avui ens dona esperança. És veritat també que el poble babiloni que conquerirà el poble de Déu i que el durà a l'exili també és herba. Si el poble de Déu ha de ser alliberat, haurà de ser Déu qui ho faci. I si Déu decideix fer-ho, no hi ha res que els babilonis puguin fer per evitar-ho. No hi ha permanència en allò humà, però si Déu fa una promesa, aquesta paraula romandrà i es complirà, i res terrenal la podrà alterar. Potser caldrà passar per un exili, potser caldrà passar per malalties, potser caldrà patir i fer front a situacions difícils, a situacions vitals en les que no trobes cap mena de sentit el que t'està passant i en les que sembla que Déu s'hagi oblidat de tu. Igual que els exiliats, els que s'envia aquest missatge. Però el missatge d'Isaïes és que podem confiar en que Déu serà fidel al seu pacte, tot i la nostra injustícia, tot i el pecat del seu poble. Per nosaltres, aquesta és una paraula d'esperança. També nosaltres fallem, i ho hem de reconèixer, però podem confiar en que Déu no ens fallarà. Potser tu, com Israel, llavors, no entens la manera d'obrar de Déu. I és veritat que, com diu l'himne, oi? Déu obra de maneres misterioses. No podem entendre a Déu, perquè és Déu, entre altres coses. Però Déu no fallarà i durà a terme els seus propòsits. I quan anem al Nou Testament, veiem que hi ha algú que utilitza aquest text per parlar de l'Evangeli. És l'apòstol Pere, que diu a Primera de Pere 1:22-25. Veiem com Déu, en el Nou Testament, també obra a través de la seva paraula. Diu Primera de Pere 1:22-25, vosaltres us heu purificat obeint la veritat i ara podeu practicar un amor fratern sense hipocresia. Estimeu-vos, diu Pere, els uns als altres, intensament i amb un cor net. I per què? Què és el que justifica aquest amor? Diu, ja que heu estat engendrats de nou. No d'una llavor corruptible, sinó d'una llavor que és incorruptible. La paraula de Déu, viva i eterna. Aquesta és la llavor incorruptible, perquè els homes, diu Pere, són tots herba. I tota la seva glòria és com la flor dels camps. L'herba s'asseca i la flor cau, però la paraula del Senyor dura per sempre. I fixa't què diu Pere. I aquesta paraula és l'Evangeli que us ha estat anunciat. L'Evangeli és la paraula definitiva de Déu. És la bona notícia, la paraula del que Déu ha fet a favor de l'ésser humà i a favor de tots els pobles del món. Jesús és la paraula definitiva de Déu. L'Evangeli és la promesa de que si hi poses la teva confiança, la teva fe en el que Jesús ha fet per tu, morint a la creu, carregant amb les nostres injustícies i tornant a la vida, vencent a la mort, si creus en que ell és el fill de Déu, tindràs la reconciliació amb Déu, tindràs el favor de Déu, seràs acollit per Déu. Confies i esperes en aquest evangeli? Confies i tens la teva esperança posada en aquest gran Salvador i en una salvació tan ferma i tan segura com aquesta? Si estàs desanimat de per com de malament et van les coses, decepcionat per no veure com Déu t'ajuda, deixa que et recordi que l'Evangeli que t'ha estat anunciat, que la paraula de Déu és una paraula en l'Evangeli amb una creu al mig. És un missatge amb una creu al mig. És un evangeli de victòria a través de derrota. És un evangeli d'exaltació a través d'humiliació. És un evangeli que fa que els últims siguin els primers. És un evangeli que fa que allò que els éssers humans i les societats menyspreen sigui realment valuós als ulls de Déu. El Déu de la Bíblia és l'únic Déu que té cicatrius. Potser no saps el perquè de les teves circumstàncies, però hi ha una cosa que sí que pots saber i que sí que et diu l'Evangeli clarament. Déu es preocupa per tu. A Déu li interesses. Déu t'estima i, per demostrar-ho, ha arribat al punt de fer-se un dels nostres, de venir a aquest món en la persona de Jesús i experimentar el pitjor dels patiments. I això per fer-te saber que si poses la teva confiança en ell, ni el teu pecat, ni la teva vida caòtica, plena de contradiccions, ni el pitjor dels patiments són un impediment perquè Déu dugui a terme el seu propòsit en tu, el seu propòsit de salvació eterna en tu. Per tant, avui t'animo i et convido a que confiïs. Confia i posa la teva esperança en el Déu de la creu. Ningú com ell et coneix, ningú com ell t'entén, ningú com ell estima. Això pel que estàs passant, com l'herba, un dia passarà. Recordo una frase que en uns moments difícils per mi m'ajudava, no? Que era aquella frase de "también esto pasará", oi? Això també passarà. I sé que és un consol molt poc exemplar, potser, però hi havia moments en els que pensant que allò un dia passaria, doncs m'ajudava molt. "También esto pasará". Però els que creiem en Jesús tenim una frase encara més bona, encara millor. Són les paraules de Déu mateix, les paraules de Jesús mateix, que diuen que el cel i la terra, que són coses molt permanents, el cel i la terra, doncs el cel i la terra passaran. Tot això passarà, "también esto pasará". Però les meves paraules, va dir Jesús, no passaran. Només en Crist, només Crist és un salvador poderós, només la seva gràcia, la seva salvació, és una salvació segura. Que el Senyor ens ajudi. Fem una pregària. Amén. Senyor, donem les gràcies un diumenge més perquè alguns des d'aquí, alguns des de casa, podem acostar-nos a tu, Senyor, respondre a la teva crida. Podem recordar, renovar el nostre pacte amb tu, Senyor. Podem recordar les veritats que tant necessitem recordar. La veritat de que som herba, la veritat de que sense tu som com aquesta flor que queda pansida d'un dia per l'altre, però que amb tu tenim una vida que no acaba mai. Et donem les gràcies, Senyor, perquè tu has fet el camí que nosaltres no podíem fer, perquè tu has vingut i has fet tot allò que nosaltres no podíem fer, i perquè en tu hi tenim, en tu, la teva paraula, en el teu evangeli, hi tenim allò que més necessitem com a éssers humans, com a societat, com a església. Ajuda'ns a posar la nostra confiança, la nostra esperança en tu, en la teva paraula, en el teu evangeli. Que així sigui per nosaltres avui. En el nom de Crist. Amén.
Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos. El nostre correu electrònic és info@cn22.org.